tal? Salutacions de nou. Us parla que serà Mercè Raga i Sara Cruz. A partir d'ara, el primer cafè de Ràdio Hostel, a la secció Solidaritza't, coneixerem l'entitat Gais Positius amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida que se celebra aquest diumenge 1 de desembre. També conversarem amb el cantant Albert Fibla. Bé, Sara Cruz, bon dia.
Bon dia, Mercè.
L'Albert Fibla, no sé si el tindrem avui, em sembla que el deixarem per un altre dia, perquè avui, atenció, tenim el sorteig que us vam anunciar ahir, eh?
És cert, sí, molt atents tots, eh?
A la part final del programa, ho deixem aquí, eh?
Exacte, així hem d'estar pendents als nostres oients.
Doncs, tot seguit, Sara, si estàs preparada, ens poses al dia amb els titulars més importants aquesta
hora. No sé si em podré concentrar massa, perquè tinc una bandeja d'una safata de pastetes aquí davant, però ho intentarem.
L'acabo de veure ara. Doncs vinga, Sara, ho intentem.
Vinga. Espanya i l'Argentina arriben a un principi d'acord sobre l'expropiació d'YPF. El govern de Cristina Fernández de Kirchner va expropiar el 51% d'aquesta petrolera, filial de l'empresa espanyola Repsol, l'abril de l'any 2012. El pacte aconseguit ahir, dilluns, entre Espanya i l'Argentina preveu una compensació i que les dues parts desisteixin en les accions legals que havien començat. El govern espanyol fa marxa enrere i permetrà finalment que les comunitats autònomes es beneficiïn de l'impost sobre dipòsits bancaris. Ho va anunciar ahir el ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, que va dir que l'executiu tornarà a les autonomies l'impost a la banca el 2014. Montoro, però, no va precisar com ho farà. L'Audiència de Castelló ha condemnat a 4 anys de presó l'expresident de la Diputació de Castelló i expresident del Partit Popular a Castelló, Carlos Fabra, per 4 delictes de frau fiscal i contra la hisenda pública. En canvi, l'absol dels delictes de suborn i de tràfic d'influències. Fabra haurà de pagar una multa de gairebé 700.000 euros i indemnitzar amb la mateixa quantitat l'agència tributària. Marxem novament cap a l'exterior. El govern escocès presenta aquest matí el full de ruta cap a la independència en cas d'una victòria al referèndum. Es tracta del llibre blanc de la independència. Té 700 pàgines i explica com serà el nou estat un cop executada la secessió i els passos a seguir. El ministre principal, Alex Salmond, respondrà a qüestions que afecten el futur del país, com per exemple quina moneda tindrà o la pertinença o no a la Unió Europea. I el Barça buscarà avui assegurar la primera plaça del grup H al camp de l'Àjax. Els blaugranes en tenen prou amb només un punt. Per cert, que en aquest partit el Tata Martino pot igualar la millor sèrie de partits invictes del Futbol Club Barcelona en un començament de temporada. Si els blaugranes no perden, encadenaran 21 partits consecutius guanyant.
Sara, avui què busques?
Sara Cruz, a veure, explica'ns, què busques?
Menjant galetes, eh?
Ui, sí, és que la Carmeta avui, Carme Planàs, bon dia. Ara, bon dia.
Bon dia.
Xins, ara, què farem quan no vingui la Carme? Qui ens portarà a l'esmorzar?
Mira, saps què farem, Sara? Li buscarem una secció. Sí. Perquè és que et trobarem
tant a faltar. Ja parlarem per cor, a veure si ho deixem fer.
Home,
parla primer amb la teva empresa, amb el teu jefe, eh? I després nosaltres et oferim una secció.
Com que és una cosa a banda, vull dir que potser no passa res, eh?
Vinga.
Perfecte.
Sara, què busques?
Doncs, en referència, Mercè, al Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que va ser ahir, avui preguntem, bé, doncs aquesta setmana preguntem, l'educació que rebem contribueix a que nosaltres mateixos reproduïm conductes, volia dir, masclistes?
Comunica't amb el Primer Cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Doncs fet el recordatori de la pregunta de la setmana, una pregunta que també us llancem des de la web www.radiostel.cat. Tot seguit passem a l'Hipercor. Pa-pa-pa-pa-ra. Carme Planàs.
Molt bon dia.
Saps què passa? Que és que avui
no he esmorzat. Avui no he pogut cantar, tots esteu aquí.
Això no és seriós, eh? Això no és seriós.
Una boca plena, escolta.
Feu una mica de cafè.
Jo he fet un pica-pica, eh? La Carme avui ens ha portat de xocolata.
De tot.
Sara, sisplau, jo busco que tu mengis una galeta.
Mira, ja n'estic agafant una, ja.
Perquè la Sara està tan estupenda, Carmeta, que mai vol menjar.
No, a més, mira, avui...
Ja està estupenda.
Avui us volia parlar de...
Tu tampoc vols, però me les menjo jo.
D'aquesta bicicleta, que és un elíptic magnètic. Mira, o sigui, no té seient, com veieu. Mm-hmm. O sigui, és supercòmodo fer esports amb ella.
És que és una elíptica, no és una bicicleta.
Sí, no, és aquesta... un elíptic, però vull dir que és com una bicicleta d'esports que pots fer còmodament.
La faig al gimnàs, jo.
La Sara segur que ho sabrà.
Sí.
És d'aquestes que és la màquina amb la que fas més esport, eh?
Exacte.
Perquè exercites tots
Exacte.
Els músculs, oi, Sara?
Exacte.
Home, Sara, te l'has menjat?
Clar.
Que bé.
No, saps què passa? Que a més pots seure, estàs tranquil·lament, davant de la tele, veient, i llavors fas exercicis als peus, uh-huh. les mans, o exercicis... O sigui que, bueno, doncs aquest val 119 euros.
Molt
abans
barata.
Valia 149, sí. Una de les rebaixes superbones d'aquest aniversari.
Va, comencem, Sara.
Vinga.
Vinga, ja m'ho quedo jo aquí, perfecte.
Vale, aquí, la Sara...
Jo m'arruïnaré.
Ja has comprat la paga de Nadal, perquè en tot el que tens que anar a comprar, ja. Sembla que aviat ho acabaràs, eh?
Sí, tant.
Bueno, doncs no
la veuré,
sí,
la paga.
Una bicicleta de muntanya per 190 euros, o sigui, ja per tot i més, eh? Vull dir, perfecte. Per anar triant. Tens bicicleta, vas a la muntanya, vas a la platja, li dius... Home, és que per estar com estàs, Sara, per fer exercici...
I maletes, igual les necessita la Sara.
Jo més, sí, me necessito més maletes que la bici.
Aquestes són de les que pots emportar-te'n a dintre de l'avió. No, tu no espera, que si no sabré el que dir. A veure, mira, parlem dels rebots, eh? Perquè demà ja s'acaba això, eh? Demà és l'últim dia de l'aniversari del Corsi. És que tot el bo s'acaba, eh? Però bueno, encara tenim dos dies. Recordem que això del rebot ho podem trobar a tots els departaments, sigui un article car, un article menys car, tots tenen rebot. O sigui, però sempre parlem d'aquest frigorífic Combi No Frost, que val 499 euros, però com que té rebot, et surt per 249,50. La resta et donen un val que pots anar a qualsevol a comprar-te, per exemple, una bicicleta o comprar-te el que tu vulguis amb aquest val. Recordem també que sortegem 2 milions d'euros, fins a 3.000 euros en vals, per les teves compres de Nadal. I 50% de descompte en la segona unitat amb més de 1.000 articles. O sigui, que imagina't, el 50%, a tots els departaments que hi hagin articles que posin el 50%, tens per emportar-te'n els vals que tens que descanviar abans del 8 de desembre. Uh-huh. Recordem això, que també és important. Bueno, continuem, perquè veig que esteu molt aficionades aquí amb el que us he portat avui.
És que realment aquesta bicicleta elíptica és una passada, Sara, perquè ara Sara m'estava comentant que ella en té una casa i li va costar 450 euros.
Sí. No, és veritat, i fa molts anys que me la vaig comprar.
La torna, aquesta... i li dius que, sisplau,
sembla que hi ha la botiga...
Torni-me'l, perquè jo Hipercor la trobo perquè em preu i em quedo la d'Hipercor.
119 euros la d'Hipercor, amb la rebaixa, que abans costava 149
exacte.
I ara 119.
Exacte, sí senyora.
Jo m'ho pensaré, aquesta.
Sí,
mira, per fer un regal,
home,
un bon, molt bon regal, eh?
Sobretot després de Nadal, que tindré que baixar les pastetes i el torró. Doncs mira, per exemple, en matalassos de molles també hi ha el rebot, o sigui, un que val 412, et surt per 206, i així pues, anem tirant, tot cap amunt i tot cap avall, O sigui, l'ofertó, en llagostins i gambes congelades, un 50% d'estalvi. O sigui que ara, sobretot això, que ho pots congelar i ho pots tenir dintre del frigorífic, perquè per Nadal només... Abans tothom menjava caldo i candolla, però ara hi ha molta gent que s'ha passat el peix. O sigui,
molta gent ja han començat a sortir les intoleràncies i tot.
Exacte. Doncs aprofitar, sobretot, perquè demà és l'últim dia. A veure, en sabatilles, si volem comprar un parell, doncs mira, per 9 euros, a la segona unitat et surt per 4,50. Mm-hmm. O sigui, tens sabatilles per tota la família. Mm-hmm. No sé, m'esteu fent senyals i no sé si és que diu que està molt content.
No, saps què ha passat? Que ara entra el Javi López, t'has deixat la bufanda, Javi.
Sí.
Ara el Javi, a veure si té sort. I què més? 30 segons. No hi és aquí la bufanda, Javi.
Bueno, que vagi per cor a comprar-ne una.
La Javi, cap a l'Hipercor, a comprar una bufanda.
Sortirà molt bé de preu. i tenim de tot i més a tots els preus i a tots els colors i a totes les formes. O sigui, que no busqui.
Pobre,
que
vaig, ara passarà fred, que va, eh? Oh,
no,
home,
però l'Hipercor d'aquí un rato ja està obert, eh? Vull dir que...
A quina hora obre? Què obre?
No, i mitja, no, i mitja.
A dos quarts de deu, eh? Ah,
exacte. Vale, sí.
Té el temps just per arribar-hi.
Vinga.
Adéu, Javi. Vinga.
Continuem?
Sí, sí, vale. Vinga, perdona, vinga. Carmena.
Amb la segona unitat amb oli d'oliva verge a Carbonell, la segona unitat et surt per 2 euros. O sigui que, escolta, i aquí l'ofertor aquest de les paelles... Tu saps la ràbia que fa que vagis a fer una truita i se't quedi enganxada? I més si tens la teva parella a casa o tens la teva sogra i
no,
que
això
tu,
la Sara.
Que estàs aquí presumint de que saps cuinar molt bé i poses la truita i al tombar-la, cataclusca, se't queda enganxada a la paella.
Doncs mira,
aquí tens la solució. És una de les ofertasses. Un lot de 2 paelles de 20 i 24 centímetres són amb antiadherent ceràmic, 12,95. Mira quan riu. O sigui, què és que passa? Que la teva sogra t'ha renyat per les truites.
Cada dia.
Més que més aviat li hauràs d'ensenyar a fer truites, eh?
Exacte. De patata.
Continuem. Demà l'últim dia, però ja ens tornem a veure.
Però em sembla que avui et vols, bé, aquest semi-acomiadament, eh?
Sí, sobretot que...
Amb música.
Vale, sí.
Va, quina cançó vols que et posem?
Boig per tu.
Boig per tu?
Sí, boig per tu. No sé, no sé.
Doncs boig per
tu. Tu poses en ritme.
Okay. dins la meva copa veig reflexada la teva llum.
Ràdio Estel.
Si et preocupen o ocupen els temes d'educació i parella, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut FERT i la Fundació Maria Teresa Rodó, dirigit i presentat per Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 3 de la tarda i repetició els dimecres a la mitjanit. Paraules d'Amor, aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la nit en imatges, totes les fotos de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Us presentem la 15a temporada de concerts a Barcelona. Els dies 18, 19 i 20 de desembre, a la Basílica de Santa Maria del Mar, el Messies de Händel, amb la Coral Polifònica de Puig-reig i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Una gran obra en un marc incomparable. Venda d'entrades al Cort Inglés, Ticketmaster i Teleentrada. Més informació a www.concertsabarcelona.com.
Com podem avançar en igualtat i drets socials? Les 4.000 entitats socials de la taula del tercer sector busquem solucions i actuem per millorar la vida de moltes persones. Actua tu també. Mou-te perquè canviïn les coses. Per una ciutadania activa. Tu formes part de la solució. Taula del tercer sector.
Solidaritza't.
El proper diumenge 1 de desembre se celebra a nivell mundial el Dia de la Sida, Sara.
Doncs si la Sida, acrònim de Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida, és una malaltia infecciosa causada pel virus VIH que cursa amb una profunda alteració de la immunitat cel·lular, la qual afavoreix la instauració d'altres infeccions i malalties de pronòstic clínic greu. El descobriment de l'agent causal de la malaltia, el VIH, fou allet per primer cop el 1983, ara fa 30 anys, per Luc Montagnier i François Barré-Sinoussi, i confirmat pocs dies després per Robert Gallo.
Doncs cada dimarts del primer cafè de Ràdio Estel compta amb la secció Solidaritza't, com ja sabeu, on cada setmana us presentem una entitat d'acció social amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona. Avui ens visita el programa Leopold Estapé. Molt bon dia, Leopold.
Molt bon dia.
Ell és vicepresident de l'associació Gais Positius. Leopold, primer de tot, la sida és un problema de tots?
La sida és un problema de tots, lògicament.
Com ho explicaries, això? Perquè ara ho estàvem comentant, sí, que han sortit recents informacions de l'ONU que estem molt preocupats per l'augment de la sida, sobretot entre els adolescents. Mm-hmm. I el que just ahir es va celebrar, doncs, una gala a l'APNAC, mm-hmm, solidària...
de la Fundació. Sí.
De la Fundació, i se'ns deia això, que potser com és una malaltia que ha passat de moda, deien fins i tot, mm-hmm, ja no som... No tenim tanta consciència. Com ho veus, tu, això?
Bé, s'ha baixat la guàrdia. No hi ha una consciència de que encara l'OVH està aquí. I, sobretot, doncs, en el cas dels joves, doncs, s'ha perdut aquesta visió de perillositat que fa, doncs, que molts dels positius que s'estan donant en aquests moments afecta a gent jove que no ha tingut una formació, no ha vist el que va ser els estralls que va produir la sida, doncs, fa uns anys, i que, doncs, això, doncs, fa que lògicament, doncs, si no es prenen mesures, si no hi ha campanyes de prevenció, doncs, el problema pugui ser greu.
Leopold, primer de tot, ens contextualitzem, cal parlar amb, bé, amb el nom apropiat. Primer volem distingir el que seria portador de la sida i ser un malalt de sida. Quina diferència hi ha?
Bé, no hi ha portadors de sida. Som persones que vivim amb l'VIH. Avui en dia la gran majoria de les persones que viuen amb l'VIH no estan en la situació de sida. L'VIH és el virus. El virus, quan el té una persona, si no té tractament, al cap d'un temps té una baixada molt important de defenses i una pujada de la càrrega viral, del número de virus que tenim a la sang. I això significa que apareixen el que són les enfermedades oportunistes. Aquesta situació se li diu sida. La sida es dona en el cas, doncs, com he dit, de les persones que no tenen tractament, i en molts casos les persones que no es fan la prova i arriben tard, doncs, a fer-se la prova, ja entren en una situació de sida, amb un greu problema de que no sols s'ha de tractar l'VIH, sinó també les malalties que comporta.
Què li recomanaries, Leopold, a una persona que creu que existeix la possibilitat d'haver estat contagiat? S'ha de fer la prova el més aviat possible?
Lo recomanable és que tothom, tingui o no dubtes, tothom que tingui una vida sexual es faci la prova un cop a l'any. Tothom.
Ja,
si la prova fos universal, fixa't bé el que et dic, si la prova fos universal i poguéssim donar tractament a tothom, seria la final de l'VIH. Perquè les persones que prenen la medicació no poden transmetre el virus. Això és molt important perquè tenen la càrrega molt baixa o indetectable. Les possibilitats de transmetre són pràcticament inexistents. Què significa això? Pues, qui el transmet? El transmeten aquestes persones que no ho saben, que per por a l'estigma i tot això pues, no fan la prova. I aquestes persones pues, són les que tenen una càrrega viral molt alta, tenen una quantitat de virus a la sang, tenen milions i milions de virus a la sang i que poden permet la transmissió molt més fàcilment a terceres persones.
Leopold, tu creus que a dia d'avui consideres que la societat és capaç d'entendre i tolerar la sida?
Bé, creus que la societat en general, doncs encara hi ha molta xenofòbia en el conjunt de la societat, en general, en uns llocs més que altres. Potser Barcelona ha sigut sempre pionera, ha sigut pionera a la investigació, ha sigut pionera a l'hora de crear entitats que donen resposta dia a dia al tema de l'VIH, ha sigut pionera a l'hora d'entendre i d'acceptar les persones que viuen amb l'VIH, però inclús a la nostra societat ens trobem a vegades a Barcelona reaccions negatives en aquest sentit. És important. El vèncer l'estigma, l'entendre pues, que les persones que viuen amb l'VIH són persones que tenen la mateixa qualitat de vida i la mateixa, possiblement la mateixa perspectiva de vida que el resta de les persones, és una cosa que ajudaria i que faria que, pues, que tothom es fes la prova, ningú tingués por a fer-se-la i donéssim una resposta ja definitiva en espera de la cura, que potser estigui aviat.
Ara anava cap a la cura. A veure, jo t'ho preguntaré, Leopold, sí, sí. Si tinguessis la resposta d'aquesta pregunta, bé, valdria milions i milions.
Sí.
Com es pot destruir el virus de la sida?
Bé, d'entrada, una forma utòpica seria que tothom es fes la prova i tinguéssim retrovirals per tothom. Això serà molt difícil, Una altra és una cosa que s'està investigant. Barcelona és pionera, va ser de les primeres ciutats. La doctora Caterina Mieres va donar un dels primers diagnòstics de sida, no, que encara no se sabia que era l'VIH, i arrel d'aquí pues, tenim tot el treball que estan fent el doctor Clotet i el doctor Gatell i tots els seus equips, i que ahir la festa aquesta del MNAC pues, anava per recaptar fons per aquesta investigació, i que estan molt a prop, estan a prop de arribarà aviat la vacuna terapèutica, la vacuna terapèutica que seria la cura, el tractament que podrien tenir les persones que viuen amb l'VIH pues, per no haver-se estat prenent la medicació cada dia. I la vacuna preventiva, que seria per tot el conjunt de la població evitar que se'ls pogués transmetre el virus. Falta poc, però falten milions. És una qüestió econòmica, i aquesta qüestió econòmica en aquests moments, doncs, està com està.
Està com està, justament ahir, en aquesta nit a l'AMNAC, en aquesta festa, diguéssim, per la lluita en contra de la sida, doncs es deia això, no? Que potser hi ha talent. Existeix
molt
el talent,
molt
però
talent.
No hi ha diners,
no?
Per fer-se càrrec d'aquesta investigació, que malauradament és així. Leopold, a dia d'avui l'esperança de vida d'un zero positiu en quina edat estem?
L'esperança de vida d'una persona que viu molt bé ja, que en aquests moments i que s'ha pogut fer la prova a temps, ha pogut començar el seu tractament a la seva hora, ha de ser la mateixa que qualsevol altra persona, tant la qualitat de vida com l'esperança de vida. Això no vol dir pues, que fa només 20 anys que s'estan prenent aquestes medicacions, no sabem, dins de 40 anys que pot aparèixer,
pot
no? La sorpresa. Uh-huh. Però en principi el tractament està pensat per això, perquè tinguin la mateixa qualitat de vida i la mateixa esperança de vida que la resta de la població.
Quins són els avenços més importants? Perquè això no n'hem parlat, però també hem de veure la part positiva.
Sí, sí.
Quins són els avenços que hi ha hagut en aquests anys de lluita contra la sida?
L'avenç en la investigació, en tots els tractaments que podem tenir al nostre abast, han estat essencials, i tota la investigació que pot haver-hi ja de buscar nous fàrmacs que puguin evitar pues, problemes que puguin aparèixer i tot això, són els grans avenços que hi ha. El coneixement que tenim avui de que la prova pot ser, fer-se la prova pot ser ja una eina molt eficaç per acabar amb la transmissió, són els dos grans avenços que tenim en aquests moments. I l'esperança de que diguem, la cura està a prop.
Des de la vostra entitat, des de la vostra associació Gais Positius, ens estaves explicant, Leopold, que esteu preparant bé, juntament amb la Federació, aquest dia 1 de desembre, una festivitat especial.
Sí, com cada any. Bueno, encara estem en el marc de la Setmana Europea de la Prova, en la que conscienciem a tothom que es faci la prova, i perquè cap de setmana pues, hi ha tot un seguit d'activitats, organitzem amb el comitè primer de desembre, que és la federació que engloba pràcticament totes les ONGs que donen resposta a la sida aquí a Barcelona, organitzant tot un seguit d'activitats, que van des de la Nit Vermella, que és una festa, diguem, participativa en el que hi ha des d'actuacions musicals fins a xerrades en aquest sentit. Hi ha una cursa pues, el proper diumenge en la zona de l'Arc de Triomf. I també el diumenge al matí pues, es treuen els tapissos tant a la seu de l'Ajuntament com de la Generalitat.
Per cert que aquest any el discurs, diguéssim...
Sí, i després hi ha una xerrada en el que, com sempre, pues, parlarà el president el conseller de Sanitat i segurament el manifest el guanya el llegirà el nostre president en Joaquim Roqueta.
Ja per acabar, Leopold, quina és la vostra tasca com a associació a Gais Positius?
Sí, nosaltres treballem dos àmbits. Treballem en l'àmbit de suport a les persones que viuen en un VIH, que el que fem és donar suport psicològic, organitzem xerrades, fem sortides, tallers, d'alguna forma pues, per tractar temes tant d'emotius com de dificultats que puguin tenir. Donem suport a l'hora laboral i també treballem a l'àmbit preventiu. Fem la prova de l'OVH, fem acollides a persones que volen tenir informació i també fem campanyes tant pels llocs de lleure com per quan hi ha festes a la Mercè i tots aquests llocs de cara tant per repartir preservatius com per informar de la necessitat de fer-se la prova i de que és necessari encara utilitzar el preservatiu perquè és l'única eina que tenim per protegir-nos.
Leopold Estapé, vicepresident de l'Associació Gais Positius, gràcies per estar aquí avui amb nosaltres.
Igualment.
I per haver-nos explicat doncs,
totes
les novetats i els avenços en la lluita de la sida. Moltíssimes gràcies
molt
i molt bon dia. Que vagi molt bé diumenge.
Igualment.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
La Bíblia de tots, un referent de la cultura universal pels nens. La Bíblia de tots, amb il·lustracions de Pilarín Vallès i amb l'assessorament de pedagogs especialitzats i d'experts biblistes. La Bíblia de tots, un llibre d'Estrella Polar.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Pa, 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 A Hipercor celebrem el nostre aniversari.
2 milions d'euros en vals regal per les teves compres de Nadal.
I fins al dia 27, 50% d'estalvi en llagostins i gambes grosses congelats.
Aniversari d'Hipercor. Una bona raó per celebrar-lo.
Consulta la data de bonificació i vals bescanviables a Hipercor.
Ràdio Estel.
Passa un minut de 2:15 del matí. Cada dimarts a aquesta hora comença l'Espai Sacral a casa nostra amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i també delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Doctor Martí Bonet, molt bon dia.
Bon dia.
Com està, doctor?
Molt bé, gràcies a Déu.
Sé que l'altre dia va estar molt interessant el Sacral a casa nostra, jo m'ho vaig perdre, però tot i així, com que podem recuperar tots els programes del primer cafè a la nostra web www.radioestel.cat, el tornaré a escoltar, perquè ja m'han dit que va ser molt interessant, eh?
Sí, home, sí, vam parlar de la boqueria.
I tant. Jo hi he d'anar, mosser, que estic friso per anar-hi des de la
Liceu, que abans era un convent,
sí.
Oi? Van explicar
sí, sí,
això.
Sí, el Liceu és un convent que jo moltes vegades, quan hi vaig allà, em dono la sensació que estic en un temple i se m'escapa fer una genuflexió. Això em sap molt greu.
Això ja li surt directament, eh? Quan passa per davant.
Home, sí, que allò era abans era una església.
Clar.
No dic en broma, eh? Però certament sí. Que vas mirant que tota la Rambla era plena de convents. Hi havia 13 convents, hi havia 13 monestirs. Escolta'm, era molt important. De tal manera que inclús avui dia hi ha quatre claustres encara. O sigui, hi ha el claustre que és la plaça Real, després Santa Mònica, després hi ha la Boqueria, que també hi ha, és un claustre. La Boqueria està dintre d'un claustre. I després doncs hi ha un hotel que en diuen Hotel Orient, que també a dintre hi ha també el claustre, o sigui, almenys hi ha quatre claustres encara existents a la Rambla. Esclar, això fa que ens considerem, avui tinc ganes de parlar una miqueta dels convents i monestirs, i després de la desamortització, que va haver-hi en el 1835, com sabeu, la desamortització que en diuen de Mendizábal, perquè era un gran ministre, que va treure a l'Església doncs, una gran quantitat de terrenys, com explicarem tot seguit.
Què li sembla, doctor, si comencem per preguntar-li quantes cases de religioses hi havia a Barcelona?
O sigui, hem de distingir entre religiosos i religioses.
Primer de tot aquesta distinció.
O sigui, en quant a religiosos, o sigui, masculins, hi havia 25 cases, que eren els dominics, els franciscans, els caputxins, els agustins, els carmelites de l'antiga observança, els carmelites descalços, els mercedaris, els servents de Maria, els de Sant Francesc de Paula, mínims, els trinitaris, els benedictins, els jesuïtes, el monestir de Sant Gaietà, els clergues menors, els germans hospitalaris, i després també el cister, i també fora, podríem dir, de Barcelona, hi havia altres monestirs com els de Sant Jeroni i l'oratori de Sant Felip Neri, o sigui, exactament 25 cases de religiosos i de monges, o sigui, religioses, hi havia 17. Concretament, hi havia la de Santa Maria dels Àngels, que si tenim temps en parlarem, si no, pròxima vegada, Santa Maria de Magdalena, els Jerònimes, les Elisabets, les de Pedralbes, les caputxines, les sis monestirs de l'educació de nenes, que comencen doncs l'educació de nenes ho fan les monges, després Sant Jaume de Junqueres, Sant Pere de les Pueles, Santa Clara, Montsió, etc. 17 monestirs o convents de religioses. O sigui, era una massa enorme. Era molt difícil que passegessis, per exemple, pels carrers de Barcelona que no trobessis un capellà o una monja.
Una monja.
Era molt normal la presència d'aquesta gent. A més, ocupava molt lloc. A més, també tenien una cosa que és molt curiosa, perquè, esclar, tenien moltes propietats. Aquestes propietats procedien de bona gent que abans de morir-se doncs, volien assegurar doncs, algunes misses i deixaven doncs, propietats, o sigui, terrenys, perquè doncs, es cultivessin i que del producte dels quals doncs, es pogués mantenir doncs, un sacerdot per poder celebrar misses o el que sigui. Això en diem les causes pies. O bé inclús per coses d'hospitals o coses d'aquestes. O sigui, la massa de propietats dels convents i de l'Església en general era immensa aquí a Catalunya i a tota Espanya. Per això, en el segle XIX, es va voler que aquestes terres produïssin, que produïssin una miqueta perquè certament no les cultivava massa bé, podríem dir, aquells religiosos i aquelles diòcesis o aquelles parròquies. I per això ve el que en diem la desamortització. Aquesta paraula, desamortització, vol dir que no siguessin en mans mortes, o sigui, mans que no produïssin. I per tant, és un bon interès doncs, que aquestes terres produeixin. I això, juntament, concretament amb la mateixa església, doncs es va voler fer un gran esforç perquè aquestes terres produïssin. Però, desgraciadament, va ser degut a diversos incidents, especialment la crema dels convents del 1835, que van doncs, detonar, podríem dir, l'apropiació d'una manera impròpia totalment doncs, d'un estat civilitzat, i es van quedar molta gent, de males maneres, es van quedar amb les terres, podríem dir, dels antics convents. Això és el que en diem la desamortització.
De tal manera, això va passar al 1836, aproximadament.
El 35. És
el 35, 35, 1835.
I després la crema de convents és el dia 25 de juliol del 35. Hi havia una corrida de toros, de braus, una cursa de braus, i que va sortir doncs, malament. Tots eren mansois i la gent es va enfadar molt i va sortir. I el propietari, que era un tal Borrell, que es deia Borrell, va dir que la causa doncs, eren doncs, els monjos i els convents. I la gent doncs, es va enfadar i va anar contra els convents, perquè els mateixos convents i els mateixos monjos doncs, també feien tributs, o sigui, la gent normal i corrent havia de tributar molts diners amb els monestirs per les terres, etc, per conrear-les i tal. I per tant hi havia un cert descontent indiscutiblement. Però això va ser motivat precisament per un home que era el propietari, podríem dir, de la plaça dels Braus, que era un senyor que es deia Marià Borrell.
Borrell.
Mira el peix, que era el bacallaner, perquè era...
D'aquí mira el peix o no té res a veure?
No, doctor. No, es dedicava, doncs, al comerç de la pesca salada.
Ah-ha.
Aquest home era un home molt pillo.
Molt pillo era,
Un individu molt especial. De tal manera que es va quedar amb el vapor que hi havia al carrer Tallers.
Sí.
I va esdevenir inclús alcalde de Barcelona. I es va fer la subhasta de tots els terrenys, podríem dir, que eren, pertanyien amb els convents, perquè qui donava més, doncs se li donava. I ho van posar-ho concretament en el mes d'octubre del 37, que es havia de fer les al·legacions, el preu que havien posat el mateix ajuntament, que era aquest senyor. I aquest senyor doncs, va posar uns preus baixos, molt baixos, i va determinar tal dia que acabaven les possibles al·legacions dels propietaris antics o inclús altra gent que se volguessin quedar. Però veus, curiós del cas és que quasi una setmana ell va demostrar que Barcelona estava insegura i que, per tant, tenien de les tropes i de la policia mateix, podríem dir, anar pels carrers. I van cercar, podríem dir, l'Ajuntament a on es feien aquestes subhastes. De tal manera que el dia últim de les subhastes no hi va poder hi entrar ningú, excepte d'un que va enviar el mateix alcalde, aquest Borrell, perquè es quedés pràcticament en tots els terrenys d'aquests convents que hi havia aquí, les Rambles, o que hi havia aquests 30 i 40 convents que hi havia.
Mossèn, el bacallaner era un cafre, més que un pillo. Se la sabia ben llarga.
Era un home que era molt pillo.
Molt pillo,
Realment, ha sigut una cosa molt curiosa perquè nosaltres ho hem estudiat.
Sí.
I veiem, per exemple, aquestes terres, que abans eren terres de Sant Cugat, per exemple, del monestir de Sant Cugat. Terres aquestes de Sant Cugat, que després, al cap d'un temps, passen de ser, doncs, terres d'un tal Pérez. I després, al cap de res, de pocs mesos, passen en mans del senyor Borrell, que era l'alcalde. I l'alcalde mateix va fer possible que la gent no pogués pujar més. I, per tant, s'ho va quedar amb quatre xavos, podríem dir, tota sí. la... tots els terrenys, podríem dir, dels pobres convents, que, de fet, en un principi la desamortització era bona, però, de fet, a la llarga, doncs això era una llàstima perquè aquestes terres no produïen. I durant tot el segle XIX, doncs, es produeix doncs, aquest fenomen tan curiós d'anar contra les terres, podríem dir, de l'Església, no? I això és el que en diem desamortització.
I com van tornar a mans dels religiosos i les religioses?
No van tornar
directament?
No, per això ara tenim doncs, el Liceu,
clar.
Totes aquestes cases que són, ara ja no són propietats de l'Església, sinó que són propietats de gent que posteriorment es van quedar amb aquests terrenys. Ara, això que és curiós perquè l'Església va reaccionar d'una manera molt curiosa, perquè l'Església va dir que aquests que havien comprat això, doncs quedaven excomunicats. I, per tant, va durar uns anys i anys que la gent es confessava de que havia adquirit uns territoris, unes terres, podríem dir, dels monjos o dels frares o el que sigui. I això era realment un mal so. Però aquesta gent van actuar malament, indiscutiblement. O sigui, mínimament, si es fa una subhasta o el que sigui, doncs el que s'ha de procurar és que la gent pugui accedir i que vagi pujant el preu.
Clar,
doncs
exacte.
No, aquest senyor doncs, va dedicar doncs, a encerclar tot l'Ajuntament que seguim les subhastes, i ningú va poder entrar i s'ho va quedar pràcticament
clar,
tot.
Clar, d'avui m'ho sona, això és bastant impugnable, eh?
Doncs mira, això és un estudi que han fet, anar mirant les propietats aquestes,
sí.
Al final, qui se les va quedar? Se les va quedar el bacallaner.
Doncs has vist,
el mira el peix.
Avui hem après una cosa nova, eh? Jo sí. Això no ho sabia.
No, jo tampoc. Cada dia aprenem coses noves.
El que va ser tremendo va ser doncs, la crema de convents,
sí.
O sigui, en el principi va ser una corrida corrida de toros,
sí.
No que diem en castellà, i va ser realment mensolls, uns braus que no servien per res, no? I la gent es va enfadar molt, i aquell doncs, va començar a dir que la culpa la tenien els frares.
I això va ser pel Borrell, eh? Pel que després sí, esdevendria alcalde de Barcelona.
També era el propietari
d'on tenia lloc
de la plaça aquesta de toros. I després també era el propietari de molts centres de la pesca, podríem dir, salada. Per això en deien el bacallaner, perquè es dedicava a vendre bacallà. Home, molt curiós, que va esdevenir ser alcalde de Barcelona, ni més ni menys.
Déu-n'hi-do. Mossèn, ja per acabar el Sagrària Cosa Nostra, volia afegir, quan hem començat la secció, vostè parlava de les religioses de, aviam si no m'equivoco, Santa Maria dels Àngels, era?
Santa Maria dels Àngels, sí. Santa Maria dels Àngels, és el pròxim dia en parlarem amb més calma, i més tranquil·litat, perquè és un convent molt curiós. Primer és de monges dominiques.
On està ubicat, mossèn?
Està, sabeu, al carrer Elisabets,
sí, home.
De les Rambles.
Sí.
Doncs al final de tot hi ha el Centre d'Art
Contemporani de Barcelona.
Doncs al costat mateix del Centre d'Art Contemporani hi ha una cosa que actualment és de l'Ajuntament, que és una sala d'exposicions, on es veu ben clarament l'església de Santa Maria dels Àngels i al costat, exactament, doncs, el lloc on estaven les monges aquestes. Això va ser molt curiós perquè es va voler crear una església i les monges dominiques, aquestes dels Àngels, de Santa Mare de Déu dels Àngels, doncs van cedir amb el rector l'església. O sigui, el rector servia unes hores, feia servir l'església per la parròquia, i unes altres hores eren les monges. I això era una picabaralla constant, de tal manera que algunes vegades, doncs es havien barallat monges i rector.
I rectors.
I al final el bisbe va dir, bueno, ja agafarem doncs, la parròquia i la posarem en el lloc on està ara, la Santa Maria dels Àngels, que està en el carrer Balmes, cantonada del carrer València. Aquesta és Santa Maria dels Àngels, que és precisament la parròquia, però que en un principi estava allà baix, no? I, per tant, aquestes dues esglésies són molt interessants per estudiar-les. A més, l'antiga s'ha conservat bastant ara, i l'Ajuntament el té bastant ben adequat, i es pot veure realment un art molt curiós del segle XIV, que el pròxim dia ho explicarem.
Escolti, mossèn, i ja per acabar, les Teresianes, al carrer Ganduxer de Barcelona...
Sí, això és posterior.
És posterior, eh?
Sí. Aquí hi havia especialment l'estimació a Santa Teresa és enorme. Per exemple, no sé si sabeu, hi ha una plaça que està a vora de les Rambles, que és la plaça de Madrid, la Vila de Madrid.
No.
Carrer Canuda.
Carrer Canuda, sí. Carrer Canuda sí que em sona.
Sabeu que allà hi ha com una espècie de, com d'excavacions, hi ha una plaça molt gran.
Sí, exacte, que hi ha l'Ateneu Barcelonès.
Ah, exacte. Uh-huh. Doncs allà, tot allò era el convent de les Carmelites Descalces. Uh-huh. O sigui, les de Santa Teresa, les famoses de Santa Teresa, estaven allà. I allà hi havia una superiora que en deien Catalina de Cristo.
Sí.
Que la mateixa Santa Teresa diu, jo no sóc santa. El que és santa realment és Catalina de Cristo, que està a Barcelona, que ja té moltes dificultats i que tira endavant el convent que està precisament a la Vila de Madrid, que estava actualment. I nosaltres, no solament per aquestes paraules de Santa Teresa, que dirigides a Santa Catalina de Cristo, sinó per altres motius, hem fet el procés, estem fent el procés de canonització. La canonització de Catalina de Cristo, que era la superiora del convent que en diem de Santa Maria dels Àngels.
Doctor, em sembla que l'estan trucant per telèfon.
Es veu que sí.
Coses del directe. Sí. Bé, doncs nosaltres, miri, aquesta és la senyal per acomiadar-lo. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Suposo que la pròxima vegada no ens trucaran.
No passa res. Jo, Maria Martí Bonet, canons a la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Que vagi molt bé, doctor.
Ràdio Estel.
A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del Primer Cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
I 48 minuts, després d'acomiadar-nos de Josep Maria Martí Bonet, que ha entrat expressament a la publicitat, Sara, que ens volia acomiadar.
Sí, és que diu coses tan interessants que no m'estranya que el truquin. Segur que li volen saber més i per això el truquen, Mercè.
Doncs jo vull saber més dels tots els punts interessants que ens explica la Sara. Sara, què ens ha explicat?
Doncs avui parlarem de gossos. Tu tens gos, Mercè?
Tenia. Ai, sí.
Jo també en tenia un cocker.
Sí. Jo també.
Oh, sí?
Sí, un cocker Spaniel, el McMartigan.
La meva es deia Boleta.
Mira, podríem ser parella.
Sí, era nen.
Pensa que el meu, déu-n'hi-do, tenia geni.
La meva també, filla, avui, doncs mala
malament,
parella.
Malament.
En fi, no sé si...
Mira tal. Estan aquí ja...
Escolta, no sé si el... Com es deia, perdona?
McMartigan.
Això. Doncs, si movia molt la cua.
Bé, constantment.
Doncs...
Això és bona senyal, no, Sara?
Doncs...
Ah, no?
Estigues atenta, perquè quan un gos mou la cua solem interpretar-ho com un signe d'alegria i felicitat.
Sí.
Però No fa pas massa, un grup de científics de la Universitat de Trento, a Itàlia, ha descobert que també pot ser senyal de tristesa. I com se sap la diferència? Doncs fixant-nos en el costat cap al qual s'inclina el moviment. Si va cap a la dreta, vol dir que el gos està content. I si va cap a l'esquerra, és que està trist, eh? Per arribar a aquesta conclusió, els experts van estudiar la reacció de diferents gossos davant la visualització d'enregistraments d'altres gossos movent la cua. Aquest moviment és difícil d'apreciar per la vista humana, però no per la canina, ja que ells ho detecten amb molta facilitat. Per tant, fixa't, si mou la cua cap a l'esquerra, vol dir que està content.
Saps què feia el meu, Sara? És molt curiós. Movia tot, o sigui, tot el cul el movia així, semblava que ballés la samba, el mag.
La meva
tenia
també.
Una marxa, però impressionant.
Però saps per què? Perquè els cockers tenen la cua molt petita, jo crec que no la poden moure i mouen tot el cul.
Clar, no, era com algo així, però impressionant, dic això, però si això no ho pot fer una persona humana, mare meva.
No.
Bé, Sara, moltes gràcies per aquest punt curiós.
A tu.
Ràdio Estel.
I avui el primer cafè.
Gerard Campos, bon dia de nou.
Bon dia. Al Mirador de l'Actualitat hem parlat sobre la importància del corredor mediterrani. El president del Centre d'Estudis Econòmics, Ignasi Ferreres, ha explicat que aquesta xarxa ferroviària beneficiarà altres comunitats a part de Catalunya.
Les inversions s'han de fer amb racionalitat econòmica, o sigui que hi hagi un retorn a curt o a llarg termini, això és una altra cosa, això, però que hi hagi un retorn, o sigui, no que pot ser que es gastin diners que després això sigui llançat i perdut. Per tant, només per rematar, diguem-ne, aquesta entrada, no és únicament beneficiós per Catalunya, que ho és per la Comunitat Valenciana, ho és per Múrcia, ho és per Andalusia, i en principi és positiu per Espanya, diguem-ne, fet des de la racionalitat.
La diputada Ciutadans, Carina Mejías, creu que aquesta nova infraestructura és beneficiosa per tot l'Estat i per Europa.
Que Europa se n'ha adonat de que la via del corredor mediterrani és molt més productiva que no pas la del corredor central. Doncs home, perquè hi ha una xarxa de carreteres que permet contactar o comunicar amb determinades plataformes logístiques que et permeten també treure la resta de mercaderies. I també perquè està al costat de dos ports molt importants, que són el port de València i el port de Barcelona.
Gerard, molt bé, perquè ens ha costat allò de beneficiar. Al final ha sortit, eh? Però hem estat molt pendents del Mirador de l'Actualitat. Avui molt interessant amb Carina Mejías, Happy López, Ignasi Ferreres. Gràcies. Què us passa, nois? Esteu exaltats? Sara Cruz, podràs explicar-nos el concurs, si us plau?
No ho sé.
Vinga, va, ho intentem o què?
Vinga.
Doncs... Va, a veure, que hem estat tota la setmana dient que tindríem un concurs impressionant.
Saps què passa? Que des que sé que el Xavi Aguilar ens agafa els talls amb les nostres pífies,
sí.
Ja, és horrorós, això.
Fa por
el divendres. Doncs bé, concurs. Des d'avui, Mercè, fins divendres, regalem, atenció, una entrada doble cada dia per l'espectacle Meravilles, el 7è Circ d'hivern. Serà al Teatre d'Atlàntida de Vic, el dissabte 30 de novembre, per tant, aquest proper dissabte a les 6 de la tarda. Per tota aquella gent que vulgui més informació sobre aquest espectacle, el Meravilles 7è Circ d'hivern, podeu entrar a la web www.l'atlantidavic.cat i entrar dintre de programació, que és molt senzill. Però no només això. Perquè si tu, per exemple, dius, mira, em toca una entrada, però vull anar-hi, no sé, amb les teves nebodes, amb qui vulguis, doncs heu de trucar a les tardes a les taquilles de l'Atlàntida de Vic des de 3:45 fins 7:45. I per tots aquells que truqueu, us faran un 25% de descompte en les entrades si dieu que truqueu doncs, des de Ràdio Estel i que heu escoltat aquesta promoció. Et sembla bé?
Em sembla magnífic. Gerard, què? Que apuntaràs o no?
Una proposta molt interessant.
És molt beneficiosa.
Sí.
Molt. Doncs, a veure, només ens falta recordar el telèfon de l'Atlàntida de Vic. Sí. És el 93-702-7257. 93-702-7257. Però bé, recordem també el telèfon de Ràdio Estel per aquest sorteig, doncs, que per tots aquells que truqueu regalem una entrada doble per aquest espectacle Meravilles 7è Circ d'hivern. El telèfon de Ràdio Estel, 93-409-2772.
Molt bé.
Ho he pogut dir, estic contenta.
Perfecte, Sara. Escolta, ens aniràs recordant durant tota aquesta setmana, oi?
Sí, perquè regalem cada dia una entrada doble des d'avui fins divendres.
I què hem de fer, per cert? Què hem de fer? Què han de fer els oients per si volen guanyar aquesta entrada doble?
Res, trucar-nos.
Trucar-nos directament,
home, i tant,
eh?
Ho posem molt fàcil, Mercè, vinga. Que sempre faig preguntes i al final cansa.
Doncs que ens truquin al 93-409-2772. Doncs ja sabeu el telèfon si voleu guanyar aquestes entrades, també. En poques paraules, només ens queda dir-vos avui que el pòsit és allò que queda. Aquesta setmana la Sònia Ruz està reflexionant sobre quin és el secret que amaga avui el primer cafè de Ràdio Estel.
A En la nostra època contemporània s'ha perdut en gran mesura el significat metafísic i espiritual que l'ésser humà primitiu va proporcionar als diversos elements de la natura. Aquest significat va sobreviure al llarg dels segles, però es va anar desdibuixant paulatinament fins que, en els nostres dies, som gairebé incapaços de recordar-ho. Avui en dia, segurs del nostre poder, no sentim la natura com una cosa activa i viva, sinó que la considerem una propietat material més entre totes les que tenim. Tanmateix, va existir una època en què l'home temia i fins reverenciava aquesta natura. L'home primitiu, tal com expressava l'assagista Luc Benoist, mesurava la importància de l'adversari segons les seves dimensions, en les que veia, com nosaltres, una senyal de força. Davant de la desmesura colossal de la natura, aquest home primitiu es va sentir desarmat fins a sentir temor i respecte davant d'ella. Aquestes paraules de Benoist resumeixen plenament el sentir dels nostres avantpassats, unes persones que encara se sentien una part més del teixit universal i que, com els indis americans dels que vam parlar ahir, creien que la natura era una manifestació de Déu, no una propietat que es pogués vendre o comprar. Malgrat l'oblit en el que ha caigut aquesta religió natural, com la podríem anomenar, en el nostre món contemporani encara podem trobar vestigis d'aquestes antigues creences. Per exemple, l'home primitiu va sentir una especial reverència envers els éssers alats, perquè amb el seu vol s'acostaven a Déu i es transformaven així en els seus missatgers. Encara avui dia els ocells són símbol d'alliberació i elevació espiritual, i un exemple ben clar podria ser el colom blanc, que simbolitza l'esperit sant en la iconografia cristiana. En el pòsit de demà parlarem més extensament sobre tots aquests símbols primitius que encara sobreviuen en la nostra societat. Avui, però, tancarem la nostra reflexió amb la següent pregunta. Com sento jo la natura?
Vas venir a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Doncs tenim un regal per tu. A partir d'aquest dijous pots venir a buscar el teu exemplar edició especial del Catalunya Cristiana amb totes les fotografies del sopar. Som al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, prop de l'estació de Sants. Recorda-ho, pots venir a buscar el teu exemplar a partir d'aquest dijous dia 20 de novembre. T'esperem!
You must remember this. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Escolta, Sara, saps que toca-la una altra vegada, Sam? No surt en cap moment de la pel·li, la Casablanca?
No.
No?
Ai, no ho sabia.
Això és com una picada d'ullet d'una pel·li de Woody Allen.
Mira, és que saps tant de cinema.
No, home, no.
I tant.
I que també a Humphrey Bogart van haver de posar-li alces, perquè, clar, era tan baixet que no arribava a l'estatura d'Ingrid
com el
Bergman.
Sarkozy.
Exacte. Doncs mira, serien el Sarkozy i la Carla Bruni de fans.
Exacte. Mira, ja.
Fa 72, oi?
71.
71.
Sí. 71 anys. Va ser el 26 de novembre del 42, Mercè. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. I com ens agrada aquesta pel·lícula, un gran clàssic. Per molt. Recuperar sempre, eh?
Sí.
Doncs vinga, nosaltres ens acomiadem amb una de les cançons que formen part de Casablanca, oi, Sara?
Sí.
Doncs vinga, ho deixem aquí, que vagi bé.
Fins
ens retrobem demà a les 8 del matí. Bon dia.
A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love as time goes by.